Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Dues dones han mort i una nena ha resultat ferida greu després del volcament d'un caiuca amb unes 180 persones a bord just quan anava a punt de desembarcar al port de la Restinga, a l'illa del Hierro. L'embarcació, que havia estat remolcada, va quedar capgirada durant uns minuts i tots els ocupants van caure a l'aigua. El salvament marítim, Creu Roja, pescadors i també submarinistes han hagut d'intervenir en el rescat. I un home completament despullat ha provocat aquest matí una forta alteració del trànsit a la ronda litoral de Barcelona en pujar-se a un senyal de trànsit a l'altura del barri del Poblenou. L'incident, que podria estar relacionat amb un intent de suïcidi, ha obligat a tallar la circulació en dos sentits de la via per facilitar la intervenció dels serveis d'emergències. Bombers, Guàrdia Urbana i SEM han treballat per convèncer l'home que baixés de manera segura i finalment ho han aconseguit sense que es produïssin ferits. L'home, que podria patir també una malaltia mental, ha estat traslladat pels serveis sanitaris. I el Tribunal Suprem ha confirmat la condemna d'un any de presó per agressió sexual contra el periodista Saúl Gordillo, desestimant el recurs que havia presentat. Gordillo va ser condemnat per haver agredit sexualment una treballadora de 23 anys al desembre del 2022, quan dirigia el Digital Principal. La seva defensa argumentava un error en la valoració de les proves, alegant que les imatges de la discoteca mostraven consentiment per part de la víctima, però el Suprem no ho ha considerat suficient per tal de modificar la sentència. I els Alamús s'ha convertit en el primer municipi de Catalunya a oferir un servei de retirada d'efectius sense caixer automàtic. Gràcies a un acord amb CaixaBank i la Generalitat, els veïns poden treure fins a 50 euros a través del Bar Social del Poble, una iniciativa pensada especialment per facilitar l'accés als diners en efectiu a la gent gran. I una persona ha resultat ferida amb cremades al peu en un incendi en un edifici al carrer de la Constitució, al barri de la Bordeta de Barcelona. Hi han treballat 8 dotacions dels bombers i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desplegat aquest matí un dispositiu a Barcelona relacionat amb delictes contra el patrimoni. Les actuacions s'estan duent a terme al barri del Born. El cas es troba sota secret d'actuacions i també pot haver-hi algun detingut. I un miler de persones es manifesta avui a Sant Sadurní d'Anoia, al Penedès, en contra de l'ERO de Freixenet, a 180 treballadors, al 24% de la plantilla. Els sindicats denuncien la manca de voluntat negociadora de la direcció i exigeixen també una solució dialogada. I en aquest sentit, també els treballadors de Correus han convocat una vaga general a Barcelona i altres capitals per protestar contra l'acostament de l'empresa al model Amazon i la possible reducció de la plantilla de fins als 10.000 llocs de treball. El sindicat CGT denuncia la flexibilització de les jornades i la vinculació de part del salari a objectius especialment amb temes de paqueteria.
Notícies en xarxa. Amb Martí González.
Bon dia i bon dimecres 28 de maig de 2025. Avui a l'Enjoc parlarem, evidentment, del balanç de temporada del Barça, que ahir va renovar Lamine Yamal fins al 2031, ja és oficial, i també de l'Espanyol, que l'està fent ara mateix amb el director de l'entitat, Mao Ye, i el director esportiu, Frank Garagarza. En tot seguit mirem d'escoltar-los en aquesta roda de premsa que fa una estona que ja està en marxa. En la prèvia també del partit d'avui de Catalunya, la selecció masculina catalana que jugarà contra Costa Rica aquesta tarda a les 7 amb un parell de canvis a la convocatòria. Tot seguit els expliquem. Molt futbol, però també bàsquet, handbol, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. We'll be right back. amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, Lamine Yamal renova amb el Barça fins al 2031.
El club blaugrana blinda la seva gran perla amb un nou contracte que s'ajusta al pes que ha tingut el de Rocafonda aquest any al primer equip, tot i no haver complert encara els 18 anys. Segons apunten diversos mitjans, se situarà a l'escalafó més alt de la plantilla a nivell salarial i tindrà una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros. Lamine Yamal va debutar fa poc més de 2 anys al primer equip blaugrana en 15 anys i ja ha jugat 106 partits oficials a les ordres. Primer de Xavi, després, aquesta temporada, de Hansi Flick.
L'acte d'ahir va ser discret. No vam tenir declaracions ni tampoc fotografia oficial d'aquesta renovació. El 13 de juliol, quan faci els 18 anys, es farà l'acte protocolari d'aquesta signatura. I qui està a punt de marxar és Ansu Fati, l'actual dorsal 10 del Barça.
El davanter, que té contractat amb el club blaugrana fins al 2027 i que ha tingut una participació residual aquesta temporada, sortirà cedit al Mònaco en un acord que s'ha de fer oficial en les properes hores.
L'Espanyol també pensa en la plantilla de l'any vinent, en la renovació d'un dels capitans, ja oficial, Lele Cabrera.
El central uruguaià allarga el seu vincle amb l'entitat blanquiblava fins al 2026, un any més, després de ser una de les peces clau aquest curs per l'equip de Manolo González.
Pel que fa al femení, també s'està treballant en la renovació de l'equip.
Avui s'ha fet oficial la sortida de la davantera paraguayana Alice Chamorro, mentre que ahir es va renovar la defensa andalusa Paula Perea.
L'Espanyol, que com dèiem, està fent ara mateix balanç aquest migdia del final de temporada.
El director general Mau Llei i el director esportiu Fran Garagarza han reconegut que aquesta temporada ha estat complicada per les limitacions de pressupost, però han posat en valor que s'hagi aconseguit l'objectiu de la temporada, la permanència, tant a la primera masculina com a la Lliga F. El club tanca el curs amb pràcticament 34.000 socis i sòcies i amb una assistència del 66% a l'estadi. Les claus de cara a temporada que ve és l'aposta estratègica pel futbol base i l'ampliació de capital per activar el mercat d'estiu.
Recordem que s'ha d'aprovar a l'Assemblea General Extraordinària del mes que ve, de finals de juny. Ara mateix Garagarza, que està tirant pilotes fora també amb dues de les claus d'aquest estiu per a l'Espanyol, les sorties de Javi Puado i Joan Garcia. A tot això, avui es disputa l'amistós entre les seleccions masculines de Catalunya i Costa Rica.
En dues baixes d'última hora per a la llista catalana, les de l'extrem del Valladolid, Raúl Moro, que ha estat substituït pel jugador de l'Espanyol, Antoniu Roca, i la de lateral del Barça, Gerard Martín, que ha estat convocat amb la sub-21 espanyola. El combinat català, dirigit per Gerard López, s'ha exercitat aquest matí a l'estadi Johan Cruyff, l'escenari del partit d'avui, contra una selecció mundialista com Costa Rica. El duel, amb vessant solidària amb la recaptació de les entrades, començarà a les 7 de la tarda.
En bàsquet, el base de 42 anys del Tenerife, Marcelinho Huertas, ha estat designat finalment MVP del curs 2024-2025.
El Joventut ha fet notar la seva queixa perquè no fos finalment el pivot verd i negre Antetomic, que tenia millor valoració mitjana amb 20,9 punts i ha estat designat 3 vegades jugador del mes i en 2 ocasions jugador de la jornada. La penya també ha felicitat Huertas, que va jugar al club.
I també va jugar al Barça, recordem. Ahir Pau Gasol va rebre la medalla d'or al mèrit esportiu per part de l'Ajuntament de Barcelona.
L'alcalde Jaume Collboni va lliurar el reconeixement a l'exjugador, el primer català que va jugar a la NBA, per la seva trajectòria esportiva i pel seu compromís social. A l'acte hi va assistir la família de Gasol, a més dels companys seus com Juan Carlos Navarro o Àlex Mumbrú, o exentrenadors com Aito García Reneses o Joan Montes.
En handbol, Antonio García Robledo serà el segon entrenador del Freaking Granollers la temporada vinent.
L'actual capità del conjunt vallesà, que es retirarà quan acabi el curs, encara queda un partit, recordem-ho, seguirà vinculat al primer equip del club vallesà i també amb la base. El Granollers ahir va anunciar les baixes de cara a curs del pivot alacantí Ivan Montoya i del central brasiler Leo Abrahau.
Encara quedarà, com dèiem, un partit de Lliga Sobal aquest diumenge vinent, que el Granollers rep el Guadalajara per assegurar-se la segona plaça. En hoquei patins ja tenim definides les semifinals pel títol de l'hoquei Lliga masculina.
El Reus s'enfrontarà finalment amb el Liceo, que ahir va guanyar el tercer definitiu partit contra un Pont Lleida, que li ha posat l'aigua al coll al conjunt gallec, però ha acabat cedint en aquesta sèrie de quarts. I a l'altre semi es veuen les cares el Barça i el Calafell, que hi va acabar superant l'Igualada als penals després de l'empat a una en una eliminatòria molt equilibrada.
I un últim punt, en waterpolo avui també tindrem campió de Lliga a la Divisió Nord femenina.
Sortirà del tercer definitiu partit de la final entre el Sabadell i el Sant Andreu, que es juga aquesta tarda a Can Llong. Les vallesanes buscarà un títol que els permetria no tancar el curs en blanc, mentre que les andreuenques lluitarien pel seu primer títol de Lliga i per tancar un any històric amb un possible triplet, després de guanyar ja la Copa i la Champions.
Dimecres 28 de maig, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Lamine Yamal seguirà vinculat al Barça com a mínim fins al 2031. Ahir es va tancar l'acord del jove jugador mataroní, que haurà de signar d'aquí a un mes i mig, quan compleixi la majoria d'edat, i que el situarà, segons apunten diversos mitjans, a l'escalafó més alt de la plantilla pel que fa al salari. A més, el nou contracte tindrà una clàusula de 1.000 milions d'euros que el blinda el de Rocafonda de cara a possibles interessos d'altres clubs en fitxar-lo. Un Lamine Yamal que no serà avui defensant la samarreta de la selecció catalana perquè l'ha convocada la selecció espanyola per jugar la setmana vinent la Final Four de la Nations League. Avui serà el torn de la catalana, com dèiem, que disputa l'amistós anual contra Costa Rica. Aquesta tarda a l'estadi Johan Cruyff, amb una gran convocatòria en ple de jugadors de primera divisió, el seleccionador català Gerard López espera que el camp estigui ple aquesta tarda.
Crec que omplim camp segur, perquè les dues últimes experiències ens va costar, tant a Girona, a Montilivi, com a la Nova Creu Alta l'any passat. Crec que omplim seguríssim, perquè a part la llista fa goig, és una llista que, tot i tenir contres, com sempre en tenim, però s'ha estat molt, molt treballada, molt currada, i amb la sensació que molts jugadors que potser al principi penses no voldrà o no podrà, o doncs al final sí que eren els primers que es posaven en contacte amb mi.
A la llista hi ha hagut un parell de canvis d'última hora, amb la baixa del lateral del Barça, Gerard Martín, que ha de jugar divendres amb l'Espanyola Sub-21 en aquesta preparació de l'Europeu, que tindrà lloc aquest estiu, també, amb la Sub-21. També hi és Fermín i també un altre blaugrana, Pablo Torre, i la baixa també de l'extrem del Valladolid, Raúl Moro, que ha estat substituït per un altre jugador de l'Espanyol, Antonio Roca, que és l'equip que n'aporta més, amb 6. Un d'ells, el porter de moda, Joan García, que tot sembla indicar que sortirà aquest estiu i pel qual el Barça hi està interessat. Recordem, en parlava Gerard López.
Des del principi, tan bon punt vaig posar en contacte amb ell, vam dir que parlaríem a l'últim moment, perquè jo estava convençut que hauríem d'esperar al final per saber la llista de la Lliga de Nacions de la selecció espanyola, però ell va dir, si no vaig amb Espanya, vinc amb Catalunya, i després d'una temporada on ha sigut dels noms a tenir en compte, a mi em fa molta il·lusió que debuti, també coincideix amb altres companys de l'Espanyol que venen, i suposo que això també és un punt a favor, no? Ho haurem parlat al vestidor, i amb la dinàmica positiva de la salvació del passat dissabte, doncs amb més raó. Per mi és un dels grans reclams d'aquest partit, i tant de bo doncs puguin haver-hi moltes més vegades que juguem nosaltres.
De fet, el mateix Joan García no tancava la porta a fitxar pel Barça i enfrontar-se amb l'Espanyol en un futur proper. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
No, inclús, bueno, jo crec que depèn de com seria bonic, també. Al final, crec que, bueno, són coses que poden passar, però jo sempre intento veure sempre el costat positiu de les coses.
Veurem, estarem pendents. De moment, ara mateix està parlant ara el Fran Garagarza, el director esportiu de l'Espanyol, i ha tirat pilotes fora tant amb la sortida de Joan García, que es dona per feta, com amb la sortida del capità Javi Puado, que també acaba contracte en aquest cas. Tornant al Catalunya-Costa Rica, el rival d'avui és la selecció mundialista que es prepara precisament per la fase de classificació per a la Copa del Món, que es disputarà l'estiu vinent, el del 2026, a Amèrica del Nord. En parlava també Gerard López.
Una selecció contrària bona també. L'any passat va ser molt fort a Panamà, molt, molt ben treballava el Christensen. Fa dos anys va costar una mica més amb Jamaica assolir una mica aquest nivell de rival que volem, perquè també ens hem de posar a prova i saber que nosaltres també podem ser capaços de jugar contra molt bones seleccions i valorar realment el nivell de la selecció. Aquest no és un partit per dir porto un rival fàcil i guanyo i faig la festa, sinó que és un rival també per veure'ns quina capacitat tenim de competició i, com deia abans el Xavi Llorenç amb la llista de l'Alfamení, capacitat per dos, tres llistes de jugadors catalans de primera divisió, i això demostra la salut del nostre futbol.
Aquesta tarda a les 7 a l'estadi Johan Cruyff es jugarà aquest Catalunya-Costa Rica masculí. Les entrades, amb un preu de 5 euros, tenen una part solidària amb els preprojectes de la Fundació de la Federació Catalana, que aquest any, recordem, celebra 125 anys d'història. I tornant als clubs, avui l'Espanyol fa balanç, com dèiem, de la temporada 24-25, un curs complicat en què s'ha hagut d'arribar a l'últim partit per assolir matemàticament la permanència a la primera masculina. Això sí, s'ha aconseguit. El director general Mau Ye i el director esportiu Fran Garagarza han comparegut en una roda de premsa per reconèixer això, que ha estat una temporada complicada per les limitacions de pressupost. Escoltem Mau Ye.
La primera temporada després de l'ascens, tots sabem que estem condicionats per la limitació del pressupost, perquè baixa els ingressos comparat amb les temporades anteriors a primera divisió. I això ens condiciona també la inversió que podíem fer al primer equip masculí, però amb la continuada aportació de capital per part del grup Rastar, no hem tingut que recórrer a la finançament externa. Ha sigut una temporada difícil, però hem lograt l'objectiu de mantenir-nos a primera divisió i seguir sanejant aspectes financers.
El club tanca el curs amb pràcticament 34.000 socis i sòcies i amb una assistència del 66% a la RC Stadium. Les claus de cara al curs que ve és l'aposta estratègica pel futbol base i també l'ampliació de capital per activar el mercat d'estiu. En parlàvem ahir d'aquesta junta extraordinària d'accionistes que es farà el mes vinent, a finals de juny. Un espanyol que ahir va fer oficial la renovació d'un dels capitans, Lele Cabrera, que allarga el seu vincle amb el club pericú un any més, fins al 2026. El central uruguaià, que aquest estiu complirà 34 anys, va arribar el 2020 a l'Espanyol, i aquest últim curs ha estat una de les peces claus a la defensa de l'equip de Manolo González. De moment, Fran Garagarza aquest mateix migdia ha tirat pilotes fora amb les sortides de Javi Puado i Joan García, que, com dèiem, es donen per fetes. Pel que fa al femení, per cert, també va aconseguir la permanència a la Lliga F, una mica més de marge que el masculí, i també està treballant a la renovació de l'equip. Avui s'ha fet l'oficial sortida de la davantera paraguayana Alice Chamorro, que ahir es va fer renovar a la defensa andalusa Paula Perea. I encara en futbol, a la segona federació masculina, ja acaba la temporada, més enllà del play-off d'ascens que se juguen al Sabadell. Recordem que els vallesans buscaran tornar a la tercera categoria estatal diumenge a Múrcia, amb la tornada de la final contra l'UCAM i amb un 2-1 d'avantatge de l'anada. Mentrestant, el Terrassa ja pensa en l'any vinent, i segon la segona federació, i ara és feina de renovació de plantilla. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Hores intenses a les oficines del Terrassa Futbol Club, amb la renovació de Víctor Bravo i de Marcos Pérez, i també una llista important ja de baixes, com són les de Diego Garzón, Jordi Palacios i Samu Casais, juntament amb Martí Soler, Robert Simón, Víctor Sanchís, Montani i Oiko. Fins al moment, dos jugadors han arribat, John Larrauri, provinent del Guernica, i Ruimán Arteaga, mig centre defensiu canari de 29 anys, arriba provinent del Villanovense. Ahir també el Terrassa Futbol Club feia oficial la marxa de la fins ara directora general, o CEO, Marta Armengol. De fet, la pròpia Marta Armengol confirmava a les xarxes socials que ha estat una decisió personal, i ara queda saber si el Terrassa Futbol Club cobrirà aquesta baixa o continuarà, doncs, amb l'estructura actual de Jordi Cuesta com a president, Constantino Sakiris com a màxim accionista i Antonio Antonino com a director esportiu. En els propers dies es celebrarà un Consell d'Administració on tot quedarà un pèl més clar. El que sí que segurament en les properes hores es faran oficial són més arribades, i és que el Terrassa de moment ja ha comunicat un total de 9 baixes.
Gràcies, Miqui. I ahir la Federació Catalana de Futbol, que, com dèiem, fa 125 anys d'història, més enllà del Catalunya-Costa Rica d'avui i del Catalunya-Xile de diumenge, femení, ahir va estrenar una nova seu a Manresa, al Palau Firal, que permetrà impulsar nous cursos de formació i mantenir una atenció més propera als clubs. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Ahir la Federació Catalana de Futbol va fer l'acte inaugural amb representants de diferents clubs de futbol i futbol sala de la zona. Ja feia temps que des de la delegació buscaven aquest canvi d'espai per tal de millorar l'atenció als clubs, una necessitat donada arran de l'augment de fitxes federatives i d'equips inscrits durant les últimes temporades. Esteve Olivella, directiu de la Federació Catalana de Futbol i representant de la delegació del Bages Berguedà, explicava què els permetrà fer aquesta nova seu.
Aquest nou equipament ens permetrà equiparar-nos a les millors delegacions de Catalunya i, sobretot, tindrà un caire, un objectiu formatiu pels clubs i sobretot d'acompanyament i suport, perquè penso que la Federació Catalana de Futbol és molt gran, hem crescut tant amb equips com amb llicències i necessitem fer aquest pas cap al futur per millorar sobretot acompanyament, suport i formar a totes les persones del món del futbol.
Aquesta delegació central compta amb clubs de fins a 5 comarques. Més enllà del Bages i el Berguedà, també inclou algunes entitats de la Cerdanya, el Solsonès i el Moianès.
En bàsquet, ahir Pau Gasol va rebre la medalla d'or al mèrit esportiu per part de l'Ajuntament de Barcelona i de mans de l'alcalde Jaume Collboni. L'exjugador del primer català en arribar a l'NBA va recordar la importància de la seva família en la seva carrera en el seu discurs i va explicar la responsabilitat que va sentir als inicis per obrir portes a les següents generacions.
I una vegada més el paper de la meva família és fonamental per donar-me aquest equilibri amb tot el soroll que vaig tenir al meu voltant durant tota la meva carrera, però que sempre vaig portar com un gran privilegi. Vaig ser el segon espanyol a jugar a la NBA, el primer català a jugar a la NBA. I vaig intentar fer-ho bé, no només per mi ni per la meva família, sinó també pel meu país i per obrir portes, que és també el que he intentat fer.
I parlant de la NBA, l'entrenador dels Brooklyn Nets, el badaloní Jordi Fernández, ha passat per la seva bada lucreta natal per tancar un projecte de ciutat on s'ha de fer realitat d'aquí a un mes. Ens ho amplia, ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona, el Xavi Ballesteros.
Jordi Fernández va voler comprovar sobre el terreny el projecte que han portat a terme juntament amb Ricky Rubio i amb el suport de l'Euroliga, de la reforma de la pista de bàsquet de Canyador, als Pius Sant Jordi, on ha viscut i s'ha criat el tècnic badaloní. La pista ara mateix està malmesa. Aquest projecte, que serà un llegat per la ciutat i pel barri.
És, algú que portes al cor, ni molt menys és la meva pista, és la pista del barri, i és una pista que al veure que no es pot fer servir o que no està en bones condicions és poder retornar això, i el que més il·lusió em farà és poder passejar per aquí i veure que hi hagi nens jugant.
És una pista on hi han passat molts jugadors i jugadores. La inauguració està prevista el 24 de juny, però la coincidència amb el draft de l'NBA impedirà al tècnic badaloní ser present al tret de sortida. El badaloní, però, farà un acte el juliol, quan vingui a Badalona, per reinaugurar-lo. El projecte de la reforma de la pista i la història de Jordi Fernández es veurà projectat en un documental que està preparant Televisió de Badalona.
Jo em vaig criar aquí mateix, vaig crear jugant a bàsquet aquí, i bé, fer un projecte no només de retorn i social, sinó també un projecte educatiu, junt amb l'Institut de Riera, que han fet una miqueta l'estudi de tot, des d'entrevistar els veïns, el disseny de la pista i moltes altres coses, que crec que també ha sigut un procés molt maco de retorn i de treball tots col·lectivament.
El Jordi no va desaprofitar l'ocasió perquè els seus fills, el Bowie i la Lluna, poguessin viure in situ perquè Badalona és el bressol del bàsquet. La família Fernández, que viu al barri de Casagemes, van aprofitar que les escoles Minguella els hi van obrir les portes per anar a entrenar amb els més petits. No cada dia, un entrenador de l'NBA supervisa els entrenaments. Badalona, definitivament, és única.
Gràcies, Xavi. En handbol, l'Antonio García Robledo serà el segon entrenador del Freaking Granollers de temporada vinent. L'actual capità del conjunt ballesà, que es retira, quan acabi el curs, encara queda un partit, seguirà vinculat al primer equip del club ballesà i també amb la base. Ell mateix ho explicava.
Pues de moment estaré segon entrenador de l'Antonio Rama. Estaré també com a responsable d'un grup de jugadors juvenils i júniors aquí dintre el club per poder fer aquesta millora perquè puguin arribar a l'elit. I també responsable del projecte Vallbona, que és un projecte molt bonic, que està aquí. És diferencial dintre de tota Catalunya, amb l'Institut Carles Vallbona de Granollers. I tinc moltíssimes ganes i molta il·lusió de començar el treball, de començar la feina, de poder continuar aquí al Balomano Granollers, de poder continuar dintre de la dinàmica del primer equip, no?, de viure aquest dia a dia, de la competició i poder fer ajudar a que el nostre club segueixi creixent.
El Granollers, que hi va anunciar les baixes de cara al curs vinent del pivot alacantí Ivan Montoya, del central brasiler Leo Abraão, encara quedarà un últim partit, com dèiem, de Lliga Sobal. Aquest diumenge el Granollers rep el Guadalajara al Palau d'Esports per assegurar-se la segona plaça. I en hoquei patins ja tenim definides les semifinals pel títol de l'hoquei Lliga Masculina. El Reus s'enfrontarà al Liceo, que ahir va guanyar definitivament el tercer partit contra el Pons Lleida, i a l'altra semifinal es veuran les cares al Barça i al Calafell, que ahir va acabar superant l'igualada als penals després de l'empat a 1 en una eliminatòria molt equilibrada. Ràdio Bellvei, Toni Cansino.
Igualtat total en l'eliminatòria entre Igualada i Calafell d'hoquei patins en el playoff. L'empat a un gol final va fer que es decidís tot en la tanda de penals, on el conjunt del Baix Penedès va estar més encertat, ja que l'Igualada no va ser capaç de marcar cap dels quatre penals que van llançar. Sergio Miras destaca la duresa de l'eliminatòria en moltes ocasions.
Bueno, ja sabíem que amb l'Igualada seria una eliminatòria molt, molt dura, molt difícil. Tenen un equip construït per defensar molt bé, són molt forts físicament, i ja s'ha vist tots els partits, molt, molt pocs gols, crec que hi ha hagut molta emoció. Moltes ocasions també, però hi ha dos gols forters a la porteria i dos equips que defensen molt bé.
L'entrenador Guillem Cabestany diu estar molt content, tot i saber que el partit es podia haver decantat per qualsevol dels dos equips.
Podia caure per les dues bandes, és veritat, l'Igualada ha sigut totalment mereixedor de jugar aquesta semifinal pel playoff que està fent, o que ha fet, i per la temporada que ha fet, però crec que nosaltres també ens mereixíem una alegria després de tantes derrotes amb l'Igualada, i per tant estem molt contents.
La propera parada és el Barça, el Parlem Calafell, amb l'ajuda de directiva, afició, cos tècnic i jugadors, vol tornar a fer història.
Gràcies, Toni. I abans d'acabar amb Waterpolo, avui tindrem campió de Lliga. La divisió nord femenina sortirà el tercer i definitiu partit de la final entre el Sabadell i el Sant Andreu, que jugarà aquesta tarda a Can Llong. La prèvia és de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
El conjunt andreuenc va colpejar primer imposant-se a domicili per 12-13, però l'Astralpul li va tornar la moneda guanyant diumenge a la Pere Serrat per 10-12. Qui venci avui recollirà el testimoni del Mataró. O bé serà la 21a Lliga del club, que va aixecar les tres últimes en el tercer partit, o la primera del vigent campió d'Europa. El tècnic David Palma assegura que mereixen aquest títol per tots els entrebancs patits en una campanya en què únicament s'han pogut endur la Supercopa d'Europa.
Seria un premi a tota la temporada, no? Jo crec que aquest equip, tal com ha anat la temporada, no? Amb les bases que hem tingut, el sobreesforç que hem tingut de fer, jo crec que necessitem guanyar aquest títol, no? L'esport a vegades no és just, tu has de currar molt, com ho hem fet avui, i anar-lo a buscar, però sí que creiem que una miqueta de sort i ja et dic, d'acabar de la temporada tenir aquest premi, sobretot per als jugadors que no continuaran i molt especialment que cada vegada la cito, la Mati, que ha de retirar-se amb aquesta lliga.
Com ara comentava el tècnic, serà l'últim ball de moltes de les waterpolistes de la plantilla, inclosa la capitana Mati Ortiz, que aquest vespre penja el casquet després de dues dècades al primer equip. La seva companya Bea Ortiz, que la temporada que ve jugarà a Hongria, promet que farà tot el possible perquè s'acomiadi alçant la copa.
Es tanca un cercle, es tanca el cercle de moltes jugadores, però en especial de la Mati. M'emociono i tot quan parlo d'ella. Sí, crec que es mereix tot el bo que hi hagi en el món i... Però jo li he dit, et prometo que faré tot el millor per que t'emportes d'aquesta lliga i et pugui retirar de la millor manera possible.
A les 7, aquest desenllaç de la Lliga, Astralpul Sabadell-Sant Andreu, en directe a Ràdio Sabadell des de Can Llong.
Gràcies, Pau, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roques, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Raise your flag, so you're two colors.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. When there's nowhere else to run.
Bon dia i bon dimecres 28 de maig de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 28 de maig, avui en la prèvia del Catalunya-Costa Rica, l'amistós de la selecció masculina que juga avui a l'estadi Johan Cruyff amb un parell de canvis d'última hora a la convocatòria catalana, plena, això sí, de jugadors de primera divisió, de primer nivell. També parlem de la renovació de la Minya Mala amb el Barça, feta pública ahir al vespre, i del balanç de temporada de l'Espanyol, amb una roda de premsa d'aquest mateix migdia. Molt futbol, però també bàsquet, handbol, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, la Minya Mal renova amb el Barça fins al 2031.
El club blaugrana blinda la seva gran perla amb un nou contracte que s'ajusta al pes que ha tingut el de Rocafonda d'aquest any al primer equip, tot i no haver complert encara els 18 anys, la majoria d'edat. Segons apunten diversos mitjans, se situarà a l'escalafó més alt de la plantilla a nivell salarial i tindrà una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros. La Minya Mal va debutar fa poc més de 2 anys al primer equip blaugrana en 15 anys i ja ha jugat 106 partits oficials a les ordres, primer de Xavi i després, aquesta temporada, de Hansi Flick.
L'acte hi va ser discret, no van tenir ni declaracions ni tampoc fotografia oficial d'aquesta renovació. El 13 de juliol, quan faci els 18 anys, es farà un acte protocolari d'aquesta signatura. I qui està a punt de marxa del Barça és Ansu Fati, l'actual dorsal 10.
El davanter, que té contracte amb el club blaugrana fins al 2027 i que ha tingut una participació residual aquesta temporada, sortirà cedit al Mònaco en un acord que s'ha de fer oficial en les properes hores.
L'Espanyol també pensa en la plantilla de l'any vinent, amb la renovació, ahir es feia oficial, d'un dels capitans, Lele Cabrera.
El central uruguaià allarga el seu vincle amb l'entitat blanquiblava fins al 2026, un any més després de ser una de les peces clau en aquest curs per l'equip de Manolo González.
Farà 34 anys aquest estiu Cabrera. Pel que fa al femení, també s'està treballant en la renovació de l'equip.
Avui s'ha fet oficial la sortida de la davantera paraguaiana, Alice Chamorro, mentre que ahir es va renovar la defensa andalusa Paula Perea.
L'Espanyol que ha fet balanç aquest mateix migdia de la temporada.
El director general Maullé i el director esportiu Fran Garagarza han reconegut que aquesta ha estat una temporada complicada per les limitacions de pressupost, però han posat en valor que s'hagi aconseguit l'objectiu de la permanència tant a la primera masculina com a la Lliga F. El club tanca el curs amb pràcticament 34.000 socis i sòcies i amb una assistència del 66% a l'estadi. Les claus de cara a la temporada que ve és l'aposta estratègica pel futbol base i l'ampliació de capital per activar el mercat d'estiu.
A tot això, avui es disputa, com dèiem, l'amistós entre les seleccions masculines de Catalunya i Costa Rica.
En dues baixes d'última hora, per la llista catalana, des de l'extrem del Valladolid, Raúl Moro, que ha estat substituït pel jugador de l'Espanyol, Antoniu Roca, i la del lateral del Barça, Gerard Martín, que ha estat convocat amb la sub-21 espanyola. El combinat català, dirigit per Gerard López, s'ha exercitat aquest matí a l'estadi Johan Cruyff, l'escenari del partit d'avui, contra una selecció mundialista com Costa Rica. El duel en vessant solidària, amb la recaptació de les entrades, començarà a les 7 de la tarda.
En bàsquet, el base de 42 anys al Tenerife, Marcelinho Huertas, ha estat designat MVP del curs 2024-25.
El Joventut ha fet notar la seva queixa perquè no fos finalment el pivot vertinegre Antetòmics, que tenia millor valoració mitjana amb 20,9 punts i ha estat designat 3 vegades jugador del mes i en 2 ocasions jugador de la jornada. La penya també ha felicitat Huertas, que va jugar al club.
Ahir Pau Gasol, també en bàsquet, va rebre la medalla d'or al mèrit esportiu per part de l'Ajuntament de Barcelona.
L'alcalde Jaume Collboni va lliurar el reconeixement a l'exjugador, el primer català que va jugar a l'NBA, per la seva trajectòria esportiva i pel seu compromís social. A l'acte hi va assistir la família de Gasol, a més dels companys seus com Juan Carlos Navarro o Àlex Mumbrú, o exentrenadors com Aito García Reneses o Joan Montes.
En handbol, Antonio García Robledo serà el segon entrenador del Freaking Granollers la temporada vinent.
L'actual capità del conjunt vallesà, que es retirarà quan acabi el curs, encara queda un partit, recordem-ho, seguirà vinculat al primer equip del club i també amb la base. El Granollers ahir va anunciar les baixes de cara al curs vinent del pivot alacantí Ivan Montoya i del central brasiler Leao Abraham.
Encara quedarà un últim partit de Lliga Sobal aquest diumenge vinent, en què el Granollers, recordem que és segon, es juga aquesta segona plaça i rep el Guadalajara al Palau d'Esports. En hoquei patins ja tenim definides les semifinals pel títol de l'hoquei Lliga masculina.
El Reus s'enfrontarà finalment al Liceo, que hi va guanyar el tercer definitiu partit contra un Pont Lleida, que li ha posat l'aigua al coll al conjunt gallec, però ha acabat cedint en aquesta sèrie de quarts. I a l'altra semifinal, Martí es veuran les cares al Barça i al Calafell, que ahir va acabar superant l'Igualada als penals després de l'empat a un en una eliminatòria molt igualada, molt equilibrada.
N'estarem pendents, evidentment, d'aquestes semifinals que arrenquen divendres, en aquest cas, amb aquest Barça-Calafell i aquest Reus-Liceu. I un dia a punt amb waterpolo, avui tindrem campió de Lliga, la divisió nord masculina femenina.
Doncs així serà, Martí, perquè sortirà, recordem-ho, del tercer definitiu partit de la final entre el Sabadell i el Sant Andreu, que es juga aquesta tarda a Can Llong. Les vallesanes buscaran un títol que els permetria no tancar el curs en blanc, mentre que les andreuenques lluitaran pel seu primer títol de Lliga i per tancar un any històric amb un triplet després d'haver guanyat la Copa i la Champions. El partit, l'autèntic partidàs, aquest dissabte, aquest dimecres, volíem dir, a les 7 de la tarda a Can Llong. Ladies and gentlemen,
dimecres 28 de maig, 6 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Lamine Yamal seguirà vinculat al Barça com a mínim fins al 2031. Ahir s'ha tancat l'acord del jove jugador mataroní, que haurà de signar d'aquí un mes i mig, quan compleixi la majoria d'edat, el 13 de juliol, i que el situarà, segons apunten diversos mitjans, a l'escalafó més alt de la plantilla pel que fa al salari. A més, el nou contracte tindrà una clàusula de 1.000 milions d'euros que blinda la Rocafonda de cara a possibles interessos d'altres clubs per fitxar-lo. Un acte més aviat discret, el d'ahir, sense fotografia oficial, sense declaracions, on Lamine Yamal, que avui no serà, defensant la samarreta de la selecció catalana perquè l'ha convocat l'Espanyola, recordem, per jugar la setmana vinent la Final Four de la Nations League. Avui serà el torn de la selecció catalana, que juga l'amistós contra Costa Rica, aquesta tarda a l'estadi Johan Cruyff, amb una gran convocatòria, en ple de jugadors de primera divisió, el seleccionador català Gerard López assegurava en un bon espectacle avui al Johan.
Tots són jugadors que són formats al futbol català, que tenen un gust exquisit amb la possessió, amb la pilota, que són jugadors ofensius, que són jugadors que tots tenen aquest ADN de també pressionar el més a dalt possible per atacar prop de porteria. Bueno, una selecció catalana que serà atrevida, que serà il·lusionant i jugarà a guanyar, perquè ja que també juguem una vegada a l'any hem de fer-ho, i que la gent també que ve al Johan pagant uns diners, que no només fem una bona causa, sinó que a la vegada els hi puguem donar un bon espectacle futbolístic com els nanos faran.
En aquest mateix sentit, Gerard feia futbol ficció quan li preguntaven amb el nivell que tindria una hipotètica selecció catalana sense condicionants en l'àmbit mundial per fer una convocatòria.
És ficció. Moltes vegades et penses en un possible 11 inicial quin seria i et surt un 11 inicial capaç de jugar contra qualsevol selecció a nivell mundial. No ho sé, s'hauria després de treballar, tenir un dia a dia i tenir una capacitat molt més gran. Compteu que després ens juntem un dia a l'any, juguem bé i normalment solem guanyar els partits i no has pogut ni entrenar. Aleshores, no és fàcil aquest partit per mi, perquè tampoc tinc la capacitat de poder treballar ni que fos dos o tres entrenaments i tenir un model o diferents xerrades amb ells, però si tinguéssim temps per fer-ho, estic convençut que aquesta selecció jugaria grans competicions.
A la llista hi ha un parell de canvis d'última hora, la llista d'avui, evidentment, d'aquest Catalunya-Costa Rica, pel que fa a la selecció catalana, la baixa de lateral del Barça, Gerard Martín, que finalment és incompatible amb la seva convocatòria per l'Espanyola Sub-21, que juga divendres, i la baixa també de l'extrem del Valladolid, Raúl Moro, que ha estat substituït per un altre jugador de l'Espanyol, Antonio Roca, que és l'equip que n'aporta més, l'Espanyol, amb 6. Un d'ells, el porter de moda, Joan García, que tot sembla indicar que sortirà aquest estiu i pel que el Barça hi està interessat. De fet, el mateix Joan García no tancava la porta a fitxar pel Barça. Són declaracions de Catalunya Ràdio.
Al final, el futbol, cada 2x3 estan sortint notícies, estan sortint coses. D'aquí a que sigui realitat, doncs bueno, no sempre és així, però bueno, jo ja et dic, molt tranquil, i llavors bueno, el que s'hagi de decidir, que segur que ho pensaré molt, i amb la meva gent i escollint el que serà millor per mi, i segur que serà així.
Avui mateix, de fet, Joan Garcia tampoc ha tancat la porta al Barça quan li han preguntat després de l'entrenament de la selecció catalana. Tornant a aquest Catalunya a Costa Rica, una altra absència destacada és la del migcampista del Barça, Marc Casado. Gerard López explicava així el seu procés.
Ell volia venir, però al final no ha acabat de jugar la temporada com ell esperava. Segurament els últims partits ja comptava que podia ser de la partida amb el seu club, amb el Barça, i el fet de no acabar de jugar amb el Barça també li va deixar el dubte de si aniria o no a l'Europeu Sub-21, que tampoc hi va. Aleshores, bueno, tot plegat, l'ideal que vam pactar la setmana passada va ser que recuperés bé del genoll i que comencés bé la pretemporada. Ha sigut un cas tractat directament amb ell i també amb la Federació Espanyola. Li ha fet ràbia perquè volia debutar, volia venir. Tots sabeu que és supercatalà i que li feia la il·lusió jugar amb la selecció catalana, però hi haurà moltes més vegades on el Marc pugui debutar amb Catalunya.
El rival d'avui, Costa Rica, és una selecció mundialista que es prepara precisament per la fase de classificació per a la Copa del Món, que es disputarà l'estiu vinent del 2026 a l'Amèrica del Nord. Aquesta tarda, a les 7, a l'estadi Johan Cruyff, es jugarà aquest Catalunya-Costa Rica masculí. Diumenge, a les 7 també, també el Johan Cruyff jugarà al femení. Catalunya, en aquest cas, contra Xile. Les entrades amb un preu de 5 euros pels dos partits tenen vessant solidària. El d'avui és per a projectes de la Fundació Catalana, de la Federació Catalana, que aquest any, recordem, la Federació compleix 125 anys d'història. I tornant als clubs, avui l'Espanyol fa balanç de la temporada 24-25, un curs complicat en què s'ha hagut d'arribar a l'últim partit, en aquest cas per al masculí, pel primer equip masculí, per assolir la permanència matemàtica. Això sí, s'ha aconseguit. El director general, Mao Ye, i el director esportiu, Fran Garagarza, han reconegut que ha estat una temporada complicada per les limitacions de pressupost. Escoltem Fran Garagarza.
Hay una gran satisfacción, no puede ser de otra manera. Al final lograr el objetivo de mantenernos, pienso que es para estar satisfechos, sobre todo viendo las grandes dificultades que hemos tenido, ¿no? Llegar a hacer esa cifra de goles, que incluso ha mejorado a equipos que han estado cerca de Europa, pienso que también tiene un valor. El que hayan jugado un 39,32% de los minutos totales los canteranos en el primer equipo, creo que tiene un valor. Que haya habido una media de 5 chicos de la casa en el 11 titular, creo que tiene un valor.
El club tanca el curs amb pràcticament 34.000 socis i sòcies i amb una assistència del 66% a l'estadi, l'RCD Stadium. Les claus de la temporada que ve han explicat tant Mauye com Garagarza l'aposta estratègica pel futbol base i també una ampliació de capital per activar el mercat d'estiu. Ho explicàvem ahir a la Junta Extraordinària d'Accionistes que tindrà lloc a finals de juny. Garagarza no ha volgut confirmar ni desmentir dues sortides que es donen per fetes, la del porter Joan Garcia, com dèiem, i la del capità Javi Puado, un espanyol que ahir va fer oficial la renovació d'un dels capitans, Lele Cabrera, que allarga el seu vincle amb el Club Pericú un any més, fins al 2026. El central uruguaià, que aquest estiu complirà 34 anys, va arribar el 2020 a l'Espanyol i aquest últim curs ha estat una de les peces claus a la defensa de l'equip de Manolo González. I pel que fa al femení, també ahir es va fer oficial, en aquest cas, una renovació d'una defensa, l'andalusa Paula Perea. Avui s'ha fet oficial la sortida de la davantera paraguaiana Lice Chamorro. I encara en futbol, a la tercera federació masculina i el centre d'esports Hospitalet va presentar el seu nou entrenador de cara al curs vinent, Cristian Gómez. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
Cristian Gómez ja exerceix com a nou entrenador del centre d'esports Hospitalet. Presentat aquest dimarts a l'estadi municipal, el tècnic riberenc assegura arribar amb la màxima il·lusió i responsabilitat, conscient que l'equip necessita escapar de la tercera federació.
No voy a prometer el ascenso, porque al final eso nos va a llevar el día a día, pero lo que sí que voy a prometer es que me voy a dejar la vida por el club. Y sobre todo lo que ha dicho Nico, para mí es importante ver a un equipo valiente, es lo que quiero. Un equipo valiente que compita, porque al final hay que competir para ganar. La tercera división es una categoría muy complicada, donde si no compites cualquier equipo te pasa por encima. Y ahora actualmente todo está muy igualado y quiero un equipo que compita, que transmita energía y sobre todo que demuestre los valores de esta ciudad, que sea un equipo humilde que va al frente.
Un Cristian Gómez que és el quart jugador amb més partits a la història de l'Hospi, en 257, i que va defensar la samarreta riberenca durant 11 temporades, sent el capità en moltes d'elles. Un mite des del punt de vista esportiu que ara espera convèncer els aficionats amb el seu nou rol.
Cuando hablamos de experiencia, para mí la experiencia es solo una palabra, porque ya te digo, todo el mundo tiene su primera vez. Cuando empezamos a caminar, nunca antes habíamos caminado, pero ahora camino perfectamente. Entonces, estoy preparado para el reto y estoy seguro que va a salir bien.
Quan a la plantilla, el club assegura que està tancada en aproximadament un 60%. Els pròxims dies i setmanes seran claus per mesurar el nivell del projecte del Centre d'Esport Hospitalet 2025-2026.
Gràcies, Andrés, estarem pendents. I qui vol tornar a jugar l'any que ve a Tercera Federació és el Vilafranca, que jugarà el play-off d'ascens de Lliga Elit a Tercera. Finalment, els vilafranquins, que van perdre l'última jornada de Lliga Elit, s'enfrontaran a l'Atlètic Sant Just. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
El Vilafranca encara aquest play-off amb ganes d'aprofitar la segona oportunitat que li brinda el futbol. El primer assalt, a casa, serà dissabte a les 4 i 5 de la tarda. Escoltem a l'entrenador del Vilafranca, David Vilajoana.
Quan ha acabat el partit estàvem fora, però ja et dic, afortunadament s'ha donat la carambola, bueno, l'empat del Sant Just amb el Castelldefels. I ara som quatre equips que ens jugarem l'ascens i sí, tots són difícils, hem de millorar molt i fer moltes coses millor de les que fem, però vaja, hem de seguir competint. Tenim una segona oportunitat i l'hem intentat aprofitar. Les coses venen com venen i ja està.
De cara a aquests partits, l'equip comptarà amb les baixes gairebé segures d'Adri Toro i Iker Oltra, a expenses del que passi amb Màster. El davanter va ser expulsat a Vilanova i podria enfrontar-se a una sanció que el privaria de disputar, si no tota, gran part de la promoció.
En bàsquet, ahir Pau Gasol va rebre la medalla d'or al mèrit esportiu per part de l'Ajuntament de Barcelona i de mans de l'alcalde Jaume Collboni. En un acte ahir al Consell de Cent, l'exjugador, el primer català a arribar a l'NBA, va recordar la importància de la seva família en la seva carrera en el seu discurs.
Amb l'èxit i la grandesa ve la responsabilitat. Jo sempre això també ho he tingut molt clar, ho he sentit molt a dins, i això també em ve dels meus pares, que els dos s'han dedicat al món de la salut. Jo, si el bàsquet no hagués funcionat, també hagués intentat convertir-me en metge. Afortunadament, doncs, les coses van anar per un altre camí, o han anat com han anat, i he tingut l'oportunitat d'afectar i tenir influència al món de la salut a través del treball que fem amb la nostra fundació. Animar-vos a perseguir els vostres somnis, que us esforceu, que el vostre treball dicti fins a on podeu arribar i el que podeu aconseguir. No deixeu que ningú us digui el que no podeu fer, que això us motivi a perseguir-ho encara més com ho he pogut fer jo.
Nou reconeixement a un dels principals esportistes de casa nostra. I encara en bàsquet, el Bàsquet Girona va anunciar ahir la renovació. El Bàsquet Girona, recordem, presidit pel germà del Pau, el Marc Gasol, va anunciar ahir, com dèiem, la renovació de Pep Busquets, que ha estat una peça clau en l'equip de Moncho Fernández en aquest tram final de Lliga. Girona FM, Pau Villafañe.
Lliga de la permanència a l'ACB, el Bàsquet Girona comença a concretar els primers moviments pel nou projecte que liderarà des d'un bon principi Moncho Fernández de la banqueta. L'escorta català ha resultat ser un dels encerts de la direcció esportiva que encapçala Fernando Sanemeterio, que valorava la renovació de Busquets.
Muy contento con la renovación de Pep, la verdad. Es un jugador que nos ha ayudado mucho, como todos habéis visto, en esta segunda parte de la temporada. Un jugador que ha trabajado cada día excelentemente, una ética de trabajo muy buena, y eso le ha permitido ir mejorando cada día desde que ha llegado. Ha caído de pie en Fontallao y bueno, era muy lógico seguir con la continuidad. Él también ha tenido una predisposición enorme.
L'escorta català s'afegeix a Maxi Fielerup pel projecte de la pròxima temporada, en el qual interessa també que es mantingui el pivot Martín Asgueven.
Gràcies, Pau. Un Girona que tancarà el curs demà a Fontejau contra el Haiopos Lleida. El club Lleida, que també jugarà a la seva temporada vinent, amb la permanència també assegurada, ha presentat aquest matí una campanya de captació d'abonats per arribar als 4.500 aquest estiu. Ua, Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
Tot i que la temporada 24-25 acaba a Girona aquest dijous al vespre, el club lleidatà ja ha activat màquines de cara al segon curs a la CB. La campanya al barri s'ha de viure d'un altre de sortir aquest dijous, amb la possibilitat de renovar els abonaments actuals. Albert Aliaga, president del Haiopos Lleida, parlava així dels objectius ambiciosos que tenen per aquesta
sobretot
campanya.
Ingrescar la gent, no pararem de fer-ho durant tot l'estiu, que es decideixi a venir, perquè és molt important per nosaltres, un cop ara aconseguir la salvació esportiva, social i empresarial, doncs donar un pas més enllà. I l'objectiu del club és, i això ho vam fer amb la renovació d'en Gerard, amb altres notícies que anirem explicant al curs d'aquestes setmanes, doncs el que volem és donar un pas més enllà, créixer una mica.
La campanya s'allargarà fins que s'arribi a la xifra de 4.500 abonats i es dividirà en diversos terminis, tant pels qui vulguin renovar el seu carnet actual com pels nous. Ho explicava la cap de premsa i comunicació del Club Laura Estadella.
Des de demà fins al 10 de juny, renovacions. Un dia per alliberar seients, que és el dia 11 de juny, i del 12 al 16 els renovats poden canviar seient. Les noves altes a partir del 25 de juny. I fins a arribar al topall.
El preu dels carnets dels actuals abonats i que vulguin renovar-lo no ha variat. Els nous abonaments sí que han viscut un increment d'un 5-6%. Tots els preus, la tipologia dels abonaments, els tràmits pertinents i més informació la tenen al web fllleida.cat.
A En handbol, Antonio García Robledo serà el segon entrenador del Freaking Granollers la temporada vinent. L'actual capità del conjunt ballesà, que es retirarà quan acabi el curs, encara queda un partit, seguirà vinculat al primer equip del club ballesà i també amb la base. Ell mateix en parlava.
Sobretot fer-me i acostumar-me al dia a dia per poder gaudir-ho, com he fet fins ara. Al final, el meu dia a dia, els darrers 20 anys, han estat de gaudir moltíssim perquè he estat fent el que més m'agrada fer, que és jugar a handbol. Però ara pues, em podré dedicar a ensenyar, que també és una de les coses que a mi més em motiva. I aquí al Balmanon se m'ha donat l'oportunitat de fer-ho i espero pues, estar a l'alçada. Estic segur que estaré, m'he preparat moltíssim, tinc moltíssima il·lusió i estic rodejat de gent que m'ajudarà a fer les coses de la millor manera possible.
Antonio García, que, com dèiem, serà el segon d'Antonio Rama i també ajudarà a joves de la base, del juvenil i del júnior. Granollers, que ahir va anunciar dues baixes de cara al curs vinent, les del pivot alacantí Ivan Montoya i el central brasiler Leo Abraão. Encara quedarà un partit últim de Lliga Sobal. Recordem, aquest diumenge el Granollers rep el Palau d'Esports al Guadalajara per assegurar-se la segona plaça. I encara en handbol, ja és oficial que la Roca renuncia a l'ascens a Divisió Nord Plata masculina. Veurem què passa finalment amb l'handbol Sant Cugat, però tampoc no fa bona pinta. També ha renunciat a pujar a la categoria l'Or Gràcia de Sabadell, que fa una setmana aconseguia l'ascens a la divisió or femenina. A la pista, Ràdio Sabadell, Pau Roche.
L'Or Gràcia ha anunciat oficialment que renuncia a la plaça per jugar a la divisió d'honor or femenina d'handbol la temporada que ve. La decisió s'ha pres per motius econòmics. El club no ha pogut trobar els suports necessaris per afrontar els costos que es deriven de jugar al segon graó de l'handbol estatal i ja ha comunicat a la Federació Espanyola que ha optat per no pujar de categoria. El president Salva Gomis no ho considera frustrant.
No ha estat cap frustració quan tu ja saps que les coses aniran així, no? Sí que és una llàstima, és una pena, torno a dir, perquè, bueno, són costes que costen molt d'aconseguir i quan les tens a la mà i veus que tens de renunciar-hi, pues bueno, fan una mica de mal, però no ho consideraria una frustració.
L'OAR, recordem, havia assolit l'ascens a les pistes en cada segona de les fases disputades fa uns dies a Saragossa, però seguirà a Plata un any més. A més, es tanca un cicle al primer equip femení. Carol Carmona, l'entrenadora, ho deixa i a partir de la campanya que ve dirigirà l'handbol Ribes. En els pròxims dies s'anunciarà el nou inquili a la banqueta verd i blanca. Abans, aquest diumenge, l'OAR femení jugarà la final de la Copa Catalana. S'hi va classificar ahir després de superar el Sant Vicenç per 28-31 en unes semifinals que es van disputar tot just 24 hores després del partit de quart de final. El rival sortirà del Sant Quirze a la Roca d'aquest vespre.
I en hoquei patins ja tenim definides les semifinals per títol de l'hoquei lliga masculina. El Barça s'enfrontarà al Calafell, que ahir va acabar superant l'Igualada als penals, després de l'empat a 1, en una eliminatòria molt equilibrada. A l'altre semi s'enfrontaran el Reus i el Liceu, que ahir es va desfer d'un Pons Lleida que li ha posat l'aigua al coll al conjunt gallec, però ha acabat cedint en aquesta sèrie de quarts. Ho Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
L'eliminatòria entre Liceu i el Pons Lleida ha complert amb les expectatives i n'ha estat una on la intensitat, la igualtat i el bon hoquei han brillat per si sols. Ara bé, qui es va acabar emportant el premi va ser el Liceu, guanyant aquest dimarts a un Pons Lleida que va fer patir el conjunt gallec fins al darrer sospir. La tercera i definitiva cita arribava amb un Pons Lleida sense Fran Torres i amb un Liceu tenint el factor pista a favor i que va obrir la llauna al minut 14 a través de Cervera. Els distats, gràcies a Jordi Badia, van poder empatar el marcador al minut 17 i haguessin pogut capgirar la truita amb les dues ocasions desaprofitades pel portuguès Nuno Paiva. Javi Sánchez, porter del Pons Lleida, també va intervenir en diverses ocasions salvant el seu equip. Ja la segona meitat, amb un Javi Sánchez que seguia inspirat i amb un Pons Lleida que li començava a passar a facturar la manca de rotació i el desgast físic, el Liceu va fer una passa endavant, però no aconseguia tornar-se a posar per davant en el marcador. Sí, que ho va materialitzar al minut 42 amb el gol de Saavedra. Amb el 2-1, el Pons Lleida va lluitar fins a l'últim moment per forçar la pròrroga. No ho va aconseguir i va acabar caient i quedant eliminat dels play-offs pel títol de l'Hockey Lliga. Edu Amat, l'entrenador llistat, parlava de ràbia, tristor i orgull després de la derrota.
Sí, evidentment, la ràbia d'haver perdut l'últim partit de la temporada, ningú vol marxar perdent i és igual al final contra qui sigui. Sabíem que ens tocava Liceu, sabíem que seria una eliminatòria dura, que seria complicat. L'equip crec que ha tingut opcions de guanyar els tres partits. Marxem tocats perquè volíem guanyar, però contents i orgullosos de la imatge que ha donat l'equip i del comportament que han tingut els jugadors tota la temporada.
El Pons ja tanca una temporada on ha arribat a la final de la Copa del Rei, ha jugat la final a 4 de l'Eurocup i ha disputat els play-offs pel títol de l'Hockey Lliga.
Gràcies, Sergi. No deixem les TIC, perquè avui mateix hem sabut que Sant Cugat del Vallès serà la seu del proper europeu masculí d'hoquei sala, que es disputarà el febrer de l'any vinent, amb el júnior, campió d'Espanya, com a anfitrió. Cugat Media, Joan Garcia, bon dia.
Molt bon dia, Martí. Sant Cugat acollirà l'europeu d'hoquei sala absolut masculí el 2026, del 13 al 15 de febrer, amb la participació del júnior vigent campió estatal i també com a club organitzador amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat. Els 10 millors conjunts vinguts de tota Europa participaran durant 3 dies a la nostra ciutat. Un total de 10 conjunts es divideix en dos grups i els dos primers classificats accedeixen a semifinals. Moment d'escoltar el vicepresident i responsable institucional de l'hoquei herba i del futbol del júnior, Salva Font.
Oportunitat per donar a conèixer la ciutat. Vindran els millors clubs d'Europa de hoquei i, per tant, doncs, que sàpiguen que hi ha una ciutat que es diu Sant Cugat, que està entre Barcelona i Terrassa, que en el món del hoquei és molt important, i que aquesta ciutat té moltes coses a oferir. I aquí és on també incidirem en col·laboració amb l'Ajuntament per promocionar la ciutat, aprofitat aquest esdeveniment.
Fa pràcticament 19 anys que el júnior ja va acollir un europeu. Va ser en categoria femenina. El 2006 l'equip santcugatenc va finalitzar en quarta posició. Els santcugatencs, recordin, són el vigent campió d'Espanya.
I abans d'acabar en el punt de waterpolo, avui tindrem campió de Lliga a la Divisió Nord femenina. Sortirà el tercer i definitiu partit de la final entre el Sabadell i el Sant Andreu, que jugarà aquesta tarda a Can Llong. Escoltem a la jugadora del Sabadell, Roger Tarragó, i a la del Sant Andreu, Paula Crespí.
Partit molt dur, sobretot perquè tenim molt poc descans, però anem amb moltíssimes ganes, amb més encara, a més juguem a casa, amb el nostre públic que apreta moltíssim, tenim moltíssimes ganes de demostrar el que podem fer.
Jo crec que serà el mateix, jo crec que els dos equips intentarem arreglar tàcticament les coses de les que no haguem estat tan bé i serà un altre cop una batalla.
Aquest Sabadell-Sant Andreu definitiu es jugarà avui a les 7 de la tarda. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Tota la nit amb la banda sonora de la teva vida.
No canto para alguien como tú, solo como tú, baby.
Comparteix les teves nits amb la millor música.
Yeah,
La banda sonora de la teva vida. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Música a Ràdio Sant Cugat.